no? I és veritat, és una tradició molt, molt imbrincada a la cultura catalana i tot, de tot l'arc mediterrani. Però sí és cert que hi ha una certa... Bueno, no passa res, no? Són coses nostres, i ens hem petres per qualsevol lloc, ara posem foc en qualsevol lloc. I això no sempre ha estat així. Eh? És una mica... És molt modern, això, de, no? De que els nens tenen petards a l'abast, diguem, no? Però diré, si jo crec que si anem modificant una mica la cultura cap a una cosa una mica més cívica, guanyarem tots la nit de Sant Joan. No només la nit de Sant Joan, perquè sents petards des de... No? Gairebé de finals de maig ja sents petards i després gairebé tot l'estiu. I, en fi, la veritat és que això de fer molt de soroll... No té... Perquè abans ho parlàvem, durant la publicitat, no és exactament el mateix que les traques valencianes, no? Que és una cosa... O les mascletàs, que és una cosa que està molt acotada, no? Es fa en un moment donat, ei, ara farem això, no? Està molt acotat en l'espai, està molt acotat en el temps, i és ara fem això, i és una qüestió de celebració, etc.
No, i que... No, escolta'm, o fins i tot aquí a Catalunya, els correfocs, no? És a dir, quan tu dissenyes un correfoc, un municipi, sap, no?, pels carrers que passarà.
Quan acaba.
No, s'avisa les botigues perquè es protegeixin els... No, és a dir, una cosa és fer una cosa acotada i una altra cosa és Sant Joan.
Vinga.
Que no saps qui tirarà...
Carta blanca.
A on, ni quan, sí. No?
Sí, jo crec que això, que si anem canviant una mica, modificant això, que amb una actitud una mica més cívica i una mica més d'entendre'ns entre tot, guanyarem tots.
Ara bé. Aquí hi ha un problema cultural molt greu d'aquesta societat nostra, de consum i desenfreno, perquè alguns no volen admetre cap limitació en la convivència, que porta a un drama, i vaig a passar de la neu tota la categoria, a un drama molt seriós, que és el càlcul del risc com a principi de convivència. Jo crec que ningú té dret a excedir el risc perquè vivim en convivència, i per tant el teu dret és igual al dret de l'altre, per tant tu no pots ferir el dret de l'altre. I això que aquí no està gens clar, que per exemple la cultura nord-americana està claríssim, eh? Tan clar que si tu entres a la vivenda de l'altre sense demanar permís te foten un tiro i no te sentència com a assassí el jutge, eh? Mira si està clar això. Aleshores, clar, en aquest moment jo estic veient coses a la nostra societat, particularment a Barcelona, verdaderament escandaloses. I vaig a denunciar-ne una. A qui cony se li ha ocorregut muntar un narcopis a un barri de Barcelona determinat a pocs metres d'una escola? A qui carai se li ha ocorregut aquesta idea tan brillant que el Guinardó està patint en aquest moment? Clar, si nosaltres parlem del risc de l'incendi, parlem del risc de la droga. La droga està matant les generacions senceres de la joventut. És una estratègia que va inventar el senyor Mao Tse-tung per a liquidar la capacitat de resistència de l'enemic. I s'ha aplicat després d'una forma sistemàtica per l'esquerra internacional, cosa que ha estudiat profundament durant 3 anys als Estats Units, amb documentació molt directa, de com s'utilitza la droga per finançar la revolució. I com esteu veient, els exemples de Venezuela, de Cuba, etc. I ja veureu ara en lo de Colòmbia. Ja veureu ara en lo de Colòmbia, que és un foc fonamental del narcotràfic mundial. Aleshores, que nosaltres veiem en Barcelona narcopisos, que és l'origen d'aquesta llau de turisme drogadicte que ve a Barcelona de poc poder adquisitiu, perquè el poc que té se'l gasten drogues, se n'ha de comptar el que significa això, el càlcul de risc per a la nostra societat, la degradació social que això comporta. Per tant, si estem fent un càlcul equivocat amb un tema tan greu com aquest, i tinc molta informació, i l'he passat a la policia, també ho dic puc clarament, resulta que nosaltres estem en aquest moment calculant el risc dels incendis. Escolta, el risc dels incendis, jo alabo l'alcalde que acaba de parlar, l'alabo. Perquè el risc de l'incendi és matar el modus vivendi de molta gent. I clar, Jessica, tu dius, és poca gent, i per això no valoren, perquè és una poca gent.
Te lo digo porque soy del rural, eh?
No, jo també.
Ah, vale.
Jo també. I per això...
Doncs.
No, és que no hi ha dret. El ser humà, un ser humà, és tan important com 10 sers humans.
Sí, tant.
Hem de canviar les categories morals de la conducta social. Això no es pot admetre. I estem vivint una destrucció de les categories morals de la conducta social. I aleshores, clar, que hi ha 20 persones en coll aquella aldea. Ah, bueno, 20 persones en coll. Són 20 vides, 20 economies, i són gent desesperada. i tenen tant valor com els senyors que volen el Passeig de Gràcia. Aquesta és la revolució, de veritat. La igualtat. Aleshores, clar, jo estic veient unes coses que me tenen molt turbat. Escolta, jo he viscut a mig món. I el que estic vivint d'aquest moment de Barcelona no he vist a cap lloc. Sí, on puesto? A Mèxic. Vaig estar aquí, més de 15 anys anant a Mèxic. I a temporades anava cada mes a donar classe a la universitat, a assessorar el president Fox, etc. Bueno, doncs pues, vaig veure la destrucció de Mèxic. Jo no he tornat, els últims 8 o 10 anys no he volgut tornar. Van assassinar el ministre de l'Interior, els narcotraficants. Vale? Aleshores, què estem vivint? Un Mèxic que està desaforat, desmuntat completament, amb gran risc d'assassinats. Crec que hi ha més de 150 assassinats al mes.
Jo crec que encara estem a una distància important, diguem-ne.
Sí, sí, però vaig a dir una cosa. Aquí, els micròfonos de teus, va sentir una afirmació molt bèstia, jo estava sentat a aquesta cadira,
sí,
del cap dels Mossos d'Esquadra de la unitat antidroga.
Sí, sí.
I va dir, en Catalunya, en aquest moment, cada 3 dies tenim tirotejos. Això no surt als diaris, eh? I ho va dir aquí, en els micròfons,
sí, sí,
eh? I jo vaig fer unes preguntes.
Perquè estava proliferant les armes de foc, sí, sí, i moltes vinculades a casos de narcotràfic.
Per això estic dient, atenció, Barcelona és el hub del narcotràfic d'Europa en aquest moment. I estem vivint coses molt sèries, i aquí tot és passant alegrament. Per tant, si som ara conscients de lo que és el foc, siguem conscients de lo que és el narcotràfic. Perquè, si no, al final, les categories morals de la societat se van a pique, i aleshores es conveu el caos.
Són les 17 minuts del matí, estem en temps de tertúlia avui al matí a Ràdio Estel, avui amb el Manuel Milian Mestre, amb la Jèssica Muzo i amb l'Arturo Puente. Hem estat durant pràcticament una hora parlant de la Revetlla de Sant Joan i d'algunes derivades que han anat apareixent. Per cert, Jèssica, ens hem de preocupar molt poc o gens d'aquesta presumpta setena onada de Covid que de cop i volta ha aparegut. Aquesta setmana ha eclosionat, vaja, no sé, amb molta força. De cop i volta tothom n'ha començat a parlar. Ahir fins i tot el conseller dient, escolta, no ens posem nerviosos, tampoc no està passant re gaire greu. També és veritat que l'única cosa que vam aprendre amb la pandèmia era que virus i mobilitat era un còctel...
Que
portem una hora parlant de mobilitat, dic que, bueno, doncs a veure, estem en una setena onada, no estem en una setena onada, ens hem de preocupar o no?
Vaya por delante, que esta pregunta antes de entrar me la hizo Arturo. Y le dije...
Ve, Arturo.
Tengo cero criterio porque yo era de las que decía que la pandemia, bueno, que este virus tampoco era para tanto. Así que mi criterio, no, vaya no, por delante,
no estabas,
nulo.
No estabas sola.
No.
Estabas sola.
Luego que no. Som tots culpables, no? La colla de culpables seríem...
Començant pel ministre de Sanitat durant molts dies fins que va deixar així. Bueno, i el conseller de Salut, ministre, el conseller de Salut i tothom, eh? Vull dir que...
Todos. Dicho esto, yo casi... todo lo que voy a decir ahora es en base a datos y a lo que dicen los expertos, ¿vale? Sí. No es mi opinión, no... Porque no tengo ni idea y no soy...
Si tens opinió, també la pots dir, eh? Però era conscient que segur que el que ens diràs és perquè gent amb criteri t'ho ha dit.
A ver, la cuestión es verdad, están subiendo los casos, están subiendo los ingresos, la positividad de las pruebas, es decir, todos los indicadores van al alza, pero hay que ponerlos en un contexto. Primero, por ejemplo, yo me miraba esta mañana los datos, no sé si los han actualizado ya, pero me miraba del día 20, en la UCI hay 40 personas. ¿Es más que hace unas semanas? Sí, pero el año pasado, por estas fechas, teníamos 154 y empezábamos a subir... por el tema de los festivales, en fin, de una serie de cosas. En planta, 1.500 personas, sí, es un 25% más que hace 10 días, o sea, que 10 días atrás, correcto, pero no estamos ni mucho menos en los niveles de presión asistencial que llegamos a tener. También sube las atenciones en atención primaria, que es como la puerta de entrada al sistema sanitario, es el primer filtro que ya nos avisa de que están subiendo las consultas por COVID. Y la RT, que es este indicador, así que la gente no sé si sabe lo que es, porque siempre hablamos de la RT, pero la gente no sé si sabe qué es lo que te indica la velocidad de expansión del virus, está en 1,22. Es decir, que cuando se infectan, que por 100 personas positivos, se infectan otras 122. Lo ideal es que esté por debajo de cero, no está. Es decir, mal, eso es mal. Ahora bien, todos estos datos, ¿son muy malos? No. ¿Son preocupantes? Bueno, hay que prestar atención porque, claro, lo que dicen los expertos es... ¿Está influyendo el nuevo sublinaje de la Omicron que está cogiendo peso? Sí, pero es un sublinaje, entonces tampoco debería haber mucha diferencia en cuanto a escape vacunal o severidad. Puede ser más transmisible, pero va a la par de lo que conocemos como la variante Omicron. Todavía no ha aparecido, esperemos que no pase, otra nueva variante. Luego, puede ser que también esté bajando la protección vacunal, es decir, que estén perdiendo inmunidad, sobre todo en los que estamos contabilizando, que son los mayores de 65, que luego no sabemos lo que está pasando en las franjas más jóvenes. Puede ser que esté... Sí, ha pasado unos meses, entonces puede ser que la protección vacunal esté bajando un poco y eso haga que se infecte más gente y que lleguen al hospital. Pero, lo que nos insisten es que las vacunas siguen protegiendo, digamos, de la enfermedad grave, ¿vale? No de la infección, pero sí de la enfermedad grave. Y luego, evidentemente, era lo que tú decías, el cóctel. Más interacción social, nos movemos más, empiezan los festivales, Primavera Sound, Sonar... Que a estos no van la gente mayor, correcto, pero la gente mayor interactúa con la gente joven y no tenemos una pantalla que nos separe a unos de otros. Entonces, evidentemente, va a tener una repercusión. Habrá que ver cómo evoluciona, porque es lo que, aunque ahora no estén preocupados, empezando por el conseller... Que sabe de lo que habla y es un tío, entre otras cosas, prudente en este sentido, habrá que ver cómo evoluciona porque la pandemia ya nos ha dado muchos sustos. Entonces, ¿histeria? No. ¿Precaución, cuidado y vigilancia? Sí.
Sobretot perquè hi ha molta gent, per exemple, jo l'altre dia escoltava el doctor Jordi Blanco, per exemple... dient, home, potser el que no té sentit és que si dones positiu et diguin que segueixis anant a treballar, per exemple.
Bueno, este es el drama, claro. Pero este es el drama que llevamos ya unos meses, claro.
Sí, però durant unos meses no estàvem presumptament començant una setena onada, per exemple, no?
Ya, pero esto ya debería ser responsabilidad también del empresario porque es contraproducente. Es decir, si yo estoy infectada y voy a trabajar, lo más probable es que contagie a alguno de mis compañeros que se pueden poner malos, que pueden tener fiebre, no sé, un gripazo, que puedan acabar en el hospital y también tendrán que pillar una baja laboral por esto. Entonces, al final, es casi mejor que yo me quede en casa unos días que no que la líe y os infecte a todos los que estamos aquí.
El problema son las baixes, ¿no? O sea, aquí va a haber un moment on... Bueno, pues per alguna raó que suposo que té a veure amb criteris econòmics, es va decidir que no es donaven baixes per positiu, no? Que havies de tenir símptomes. Símptomes i, a més, símptomes inhabilitants, diguem-ne, per donar-te la baixa. I és un criteri que jo crec que no s'ha entès mai, perquè, precisament per això, no? Perquè fins i tot des del punt de vista més econòmic, no? Traient tota la qüestió mèdica, social, etc. No sembla molt bona idea portar positius a treballar amb altra gent, no? És una cosa bastant poc raonable per l'empresari, per els mateixos, no? Per els mateixos treballadors, en fi. Però sí, té a veure amb això. Jo crec que fins i tot els mateixos empresaris no poden fer res. És a dir, si tu no et donen una baixa, si, per molt positiu que siguis, doncs poca cosa pots fer, perquè al final la cobertura és això, la cobertura te l'ha de fer la Seguretat Social, no? I des d'aquest punt de vista, sense baixes no hi ha forma de quedar-te a casa.
De todas formas, si vas al médico y eres positivo con COVID, yo tengo mis dudas. O sea, puede haber de todo, pero un médico con un positivo con COVID seguramente te dará la baja, aunque no estés muriéndote de dolor o de lo que sea. Y luego, una cosa que quería decir es que, si bien la presión asistencial no es muy alta ahora, sí se puede complicar la cosa por una cuestión, y es que en verano los profesionales se van de vacaciones. Claro. Todos los años, antes de la pandemia, los redactores de salud, en verano, empezábamos a contar cuántas camas se cerraban y todas estas cosas. Que esto lo hemos dejado un poco de lado por lo urgente que se nos presentaba, pero es verdad que todos los veranos son un poco dramáticos en las urgencias de los hospitales, en planta, porque... Per una qüestió d'operativa. Això
també,
que
també convindràs que la conselleria ha tingut molt d'interès al terreny i mig en dir que això no està passant els estius, i si els expliques que l'estiu passat va ser molt complicat, et diuen que no.
Claro,
que no va
claro,
ser tan complicat
claro,
i que van fer... Però després parles amb els metges i et diuen que l'estiu passat va ser un drama, diguem-ho.
No, claro, claro. Lo que pasa es que es verdad que ahora está todo... La pandemia también lo ha desvirtuado un poco todo, porque es verdad que se hicieron muchas contrataciones en el marco de la pandemia... Sí, sí, sí. Se ampliaron dispositivos por la COVID, ¿eh? Pero eso repercutió de alguna manera en el resto de intervenciones. Para mal en los peores momentos, pero para bien a veces en los mejores. Es que como tenías, no tenías problemas de dinero, es decir, podías contratar más actividad a los proveedores del catsalud o lo que sea, porque tenías dinero, ese no era el problema. De hecho, se hizo un plan de choque para agilizar las listas de espera después sí. de la primera ola. Es decir, que...
Aprovechando, ¿no?
Que había dinero, se hizo. Ahora bien, claro, llevan 3 años y los médicos, las enfermeras auxiliares están agotados y lo único que quieren, normal, como todos los aquí presentes, son vacaciones. Entonces, entiendo que se puede complicar la cosa más por eso, por la falta de personal y tal, que no por el virus en sí.
Manolo.
Sí, yo tuve una mala experiencia el año pasado, vas tener una mala experiencia, que va ser un internament des d'urgències en l'Hospital de Sant Pau durant 10 dies per un problema de nervi ciàtic en la columna vertebral, que va ser molt dolorós. I vaig viure 10 dies a l'hospital amb el clímax, que tu ara estàs dient, de les urgències desapremiats que es produïen a conseqüència d'una nova onada del virus. Clar, a mi el segon dia ja no va vindre ni la meva dona ni ningú a veure'm. Van anar allà, completament, i no entrava ningú a l'hospital. La gent no és conscient de que això també crea als pobres malalts algunes disfuncions importants. Al meu costat hi havia un senyor d'Eivissa que portava 3 mesos amb un tema d'un càncer en una cama. 3 mesos. I clar, ser sol, fora de casa, sense tenir la família al costat, clar, és molt dur. Jo li vaig fer de germanet. Sí, parlant-li, animant-lo i tal i qual. I vaig veure una cosa meravellosa, ho he dit clarament, meravellosa, de les infermeres de l'Hospital de Sant Pau. Quin carinyo li van donar a aquest senyor. Jo estava admirat. Però, clar, aquí hi ha un desgast psicològic dels sanitaris. Perquè, clar, ja no és l'assistència mecànica. No, és l'assistència afectiva. I no vull pensar el que seria les morts als UBIs. Claro, es que, de veritat...
Es que la deshumanización de toda la atención sanitaria es otra historia, claro.
No, però...
Asociada, ¿eh?
Sí, però per això te dic jo que clar, jo vaig tenir la vivència el seu passat, i és evident que s'ha de ser prudents, jo crido la teva prudència, s'ha de ser prudents en aquest moment perquè als estius hi ha la davallada. I si no hi ha la davallada dels serveis, se produeix l'angoixa desesperant d'aquestes noies que fan jornades de 10 i 12 hores, tu... I que tenen el sobreesforç ja no solament de l'assistència i del treball físic, sinó de l'assistència moral i de l'ajut i del carinyo. Però clar, un senyor que portava 3 mesos sol allí dintre, t'ho imagina't. I clar, jo vaig quedar admirat, ho vaig dir en sèrio, eh? Jo vaig quedar tan admirat que alguna de les infermeres li va fer un regal. Perquè, clar, és que m'ha emocionat. Me va emocionar veure com tractaven aquell home de 3 mesos, quin carinyo, li donaven petons, l'animaven. Bueno, esclar, això és molt serio. Això no, de veritat vos ho dic. Esclar, si no ho veus, no t'ho creus. Però si ho veus en un cas de pandèmia, això és molt serio.
Doncs veurem què acaba passant. En tot cas, el que és evident és que la cosa està pujant. Quan està pujant, tampoc ho sabem, perquè ara es controla el que es controla,
claro.
I a partir d'aquí
fem una
extrapolació, però vaja, escolta'm, si aneu a llocs on hi ha molta gent i teniu alguna cosa delicada de salut, doncs mira, mascareta, no? I al final això ja... Això
ho
hem après.
O no vages, no? I ja està.
O no hi vas, o mascareta i equip calmi a poc a poc. Manolo, Jessica, Arturo. Vagi bé Sant Joan.
Bona rebèdia a tothom.
I si agafeu el cotxe, compta amb les cues. Ja m'ho dic que aneu amb tren, però sí, us fan una proposta d'última hora, pam, tingueu un compte. Bona rebèdia, que vagi molt bé. Va, fem una pausa per la publicitat i seguim.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacle, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se
queda con él. Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església. I els va canviar la vida. Ara són com germanes. S'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a Portantos Punès.
Atenció! Tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a Laboratori Osmaen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Començat el programa avui al matí, us explicava que ahir a l'aeroport de Sabadell s'hi va fer el primer vol d'una avioneta, un avió elèctric. És el primer vol d'un avió elèctric que s'ha fet a Espanya. En Rafa Molina és el responsable de l'escola de l'Aeroclub Sabadell. Senyor Molina, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Però estem parlant d'una fita important.
Déu-n'hi-do. És una fita important perquè és la primera vegada que podem aconseguir un vol plenament elèctric.
Sí.
I això inaugura una nova etapa amb la formació, amb el plaer de volar i amb la relació que tenim amb el mitjà, amb l'ambient, amb l'entorn, dins del que és particularment la zona de Sabadell, però, bueno, per tot arreu.
Estem parlant d'un avió, el Pipistrel Velis Electro. És un avió únic?
Bueno, Pipistrel porta ja 20 anys en avions.
Sí.
Que és un fabricant solvent, conegut, amb molt bona experiència en materials compostos i fabricació de velers. I és únic perquè ells mateixos han desenvolupat l'avió elèctric, el motor, les bateries, i inclús l'hèlice, que necessita també ser una mica especial per treure-li rendiment i per també reduir el soroll de l'avió. Llavors, tot el conjunt forma un avió molt avançat i per això ha sigut el primer que ha aconseguit la certificació de l'Agència Europea de Seguretat Aèria per complir tots els requisits.
Que, per tant, estem parlant d'un avió que és molt i molt especial. Vostè sap que el sector aeronàutic, el discurs al voltant de la sostenibilitat ja fa un temps que l'està assumint.
Exacte.
És possible una aviació elèctrica? Avui ara n'hem vist un primer pas, no? I aquest avió, no sé si és avió o avioneta, no sé exactament tècnicament com ens hi hauríem de referir, diguem-ne.
Bueno, hi ha puristes que diuen que tots són avions.
Tots són avions, no? Val, perfecte.
Però per part del comú diguem que pensen que un avió petit és una avioneta, però no.
És un avió, diguem-ne, no? Però això és un primer pas, però pensant en el futur... L'aviació elèctrica realment pot arribar a ser una realitat o no?
L'aviació elèctrica és una realitat i l'Aeroclub Barcelona-Sabadell apostem definitivament per això. Ara, tota l'aviació és molt gran, no és el mateix. Els avions petits, 2, 4, 6 places,
sí,
que podran ser elèctrics amb un termini de temps curt, que porta 200 persones per creuar l'Atlàntic. Això no és viable a curt termini ni a mig termini.
Aviació comercial de passatgers, diguem-ne, elèctrica, a curt mig termini, no.
De gran capacitat, no.
De gran capacitat.
De gran capacitat, no. De mitjana a petita capacitat, s'està treballant força. El que passa és que cada part de la indústria té que assumir les seves càrregues de contaminació, d'emissions i...
Clar.
Nosaltres, tot i que som la base de formació per tots els pilots esportius, generals, de recreatius i professionals, doncs hem d'assumir la nostra part. I nosaltres sí que esperem, en un termini de temps molt curt, tenir pràcticament tota la flota de monomotors convertida a elèctrica.
Home, això és, jo crec que és una molt bona notícia, ja d'entrada que tingueu aquest plantejament, evidentment, no? Doncs quan estigui assolit d'una manera clara i contundent des del punt de vista de les emissions, des del punt de vista del soroll, no? Fins i tot, perquè estem parlant d'uns avions, els elèctrics, no? Que per raó d'aquestes modificacions també fins i tot de les elèctrics, en què el nivell de sorolls canvia substancialment.
Molt substancialment. Hi ha una mica de soroll, és un ventilador, és el mateix ventilador que tens a casa, una mica més gran, evidentment.
No, clar.
Aquest soroll, quan vas a creuer, quan vas en despegue amb l'aïllament, doncs és una mica fort, res comparat amb un motor de combustió, però durant el vol i el sobrevol de les, doncs de les àrees, pràcticament no fa soroll, és realment molt, molt silenciós.
Estem parlant d'uns avions, per exemple, el d'ahir, estem parlant d'uns avions que tenen una capacitat de vol en relació a la quantitat d'estona que es pot volar, altures que es pot agafar, per exemple, de què estaríem parlant ara mateix en aviació elèctrica?
Bueno, l'avió, ara mateix, les bateries ens donen 50 minuts de vol més les reserves legals en cas d'anar a buscar un alternatiu, però ja tenim dins del contracte el canvi de bateries. L'any que ve amb un 20% més de capacitat de bateria. Per tant...
Aquest és un món que està anant molt de pressa, oi? També en l'aviació, entenc, per aquesta conversa, eh?
Sí. Hi ha un compromís molt, molt gran, no només pel nostre aeroclub, per Sant Sabadell, també per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, d'anar reduint aquesta petjada de carbó i de diòxid, i per tant l'evolució és forta i constant. I en el cas de les bateries, amb el mateix que passen els cotxes, doncs ens passen els avions. Nosaltres, a la que és viable reduir ja el 25% de la nostra activitat a elèctric, ja ens hi fiquem. Esperem que en 3-4 anys doncs puguem fer el 50 i potser abans del final de la dècada tinguem tota la flota de monomotors en elèctrics.
Doncs home, aquest és un objectiu encomiable i sobretot, i el més important, factible, no? Perquè al final quan un fa un plantejament d'aquestes característiques també es tracta que es pugui acabar realitzant. Ahir se'm va fer aquest primer pas, aquest primer vol d'un avió elèctric a Espanya, l'Aeroclub Barcelona-Sabadell, en aquest sentit pioner, i amb aquest projecte que ara estàvem explicant aquí a l'antena de Ràdio Estel. Senyor Molina, molta sort i a aconseguir-ho.
Moltes gràcies.
Un plaer, gràcies per haver-nos acompanyat avui. I Sí, va, i amb aquests avions elèctrics arribarem pràcticament al punt ja de 11:15 del matí. Mercè Raga, bon dia, com anem?
Bon dia, Pol, va, què
ja
tal?
Podeu començar a celebrar la revetlla.
Hem començat ja a petar-nos.
Indirecte. Olga Vallejo, bon dia.
Hola, bon dia.
Que veniu amb petades.
Home, ah,
emocionant. No, no venim empatades.
No?
És que aquest matí... És 2-1, eh? Guanyes
tu. Ah, no, 2-1, correcte. Tens raó.
Emocionantíssim, això.
Mira, mira. Clar, avui, a veure què. Toca, és un dia important, decisiu. Sí. És un dia, Pol, que jo no sé... Tu ets d'anar de revetlla o no? O et quedes a casa? Ah, depèn de...
Sí.
Per tant, toca petards, coca, cava... Pol, què hem de fer aquesta nit? Doncs hem de seguir el ritmo de la noche.
Home!
Bé, aquest ritmo de la noche que tots hem ballat en algun moment de la nostra vida, a vegades involuntàriament, però ens hi hem trobat, és un tema que es va popularitzar pel grup belga Mystic. Jo, com sempre, t'ofereixo la versió... guanyadora. I avui m'he despertat molt flamenca i és per això que et proposo el cover dels Peters Music Band. Això fa de revetlla.
Això fa de revetlla, tens tota la raó.
Sí,
ah, que sí,
avançada.
Que sí.
Però... de revetlla avançada.
Avançadeta, eh?
Ja va buscar el sol.
Sí, no,
eh?
Va buscar
el sol.
Ja ens hem acabat la coca i tot.
De Sant Joan.
S'ha fet de dia ja, no? Potser. Bé, jo, Pol, aquesta nit, la veritat és que també m'imagino l'embalat o no. O també, mira, per cert, jo no sé si ets molt d'autos de xoc, aquest auto de xoc mític.
Va, normal. Que,
sí? Doncs jo m'imagino, i més, escoltant aquesta versió.
Encara guanyaré.
És que jo li he dit a la Olga avui, el Pol ho tindrà fotut avui. Eh?
Tu creus?
És que vull donar una altra oportunitat.
Què?
Home, això, va veure, té una arrencada molt dolenta, això,
no,
la
no,
Mercè.
Clar, i a part, ha de durar una mica, però hem de fer el canvi de tècnic, o sigui...
Bueno, és que és igual, no? És que és impossible que
guanyi. És impossible,
guanyi,
oi?
No hi ha marxa. No hi ha marxa. Espero que la revetlla et vagi millor.
Millor no, que aquesta
versió. Et vagi millor que això. Va tant l'Olga, l'Olga. Clarament.
Gràcies.
Bona revetlla.
Gràcies igualment.
Bon Sant Joan. Que vagi molt bé. Fins dilluns a les 8 del matí.
A Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tres minuts i els caig que passen de 2:15, doncs, adéu-n'hi-do la lletra, del Peters Vancouver, no? És així?
Sí, s'hi van deixar la neurona.
Va, que avui és dijous 23 de juny d'aquest 2022, dia de deixar anar, per cert, les energies negatives i centrar-se en les coses bones. Dia de Let It Go. Let it go. Let it go. I dia també en què els infants, i no tant infants, ja no van a l'escola. Suposo que ho haureu notat, no?, aquest matí, que no hi havia gent
al carrer. Jo he marxat de casa com si res. He tancat la porta i he pensat, aquí us quedeu.
I us espavilareu, no?
Exacte.
Salutació, però avui a l'Espau 2022. El 97,2%, per cert, va demanar la prova en català. Us en recordeu que la Sílvia Muñoz ens explicava aquest qüestionari? Doncs un 97,2% dels alumnes, dels 40.000 alumnes que es van presentar en aquest Espau 2022, van demanar doncs els exàmens en català, i el 2,8, per tant, restant en castellà. Recordem que el TCJ, a instància d'una demanda de l'Assemblea per una escola bilingüe, va obligar la Generalitat doncs a dissenyar, diguéssim, aquest sistema per al qual els alumnes doncs poguessin triar la llengua dels enunciats dels exàmens de manera anònima. Programa 191 del matí a Ràdio Estel. Inicia amb la seva part magazín. Temperatura aquesta hora fora de l'estudi a Sant Joan de Vilatorrada. 32 graus.
Déu-n'hi-do.
Caloreta.
Entorrats. I aquí a l'estudi, 24 graus, com sempre. La producció en Galdric Pelagrí, al món virtual, a les xarxes socials, hi tenim Eva Cervera, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza. I a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas.
Al matí, a Ràdio Estel.
M'ajuda a viure.
El Ramon.
Ens ajuda tot, ell, eh?
Sí, et va encantar.
Es fa les preguntes, les respostes.
Convidat molt fàcil, sí, i molt agraït.
Tal, així és. Que, per exemple, estic començant a llegir el llibre que em va recomanar, perquè el tu el vas fer el guió, Marta, això diguem-ho, eh?
El gran circ domèstic, és un bon llibre.
No, sí, a mi m'ha conquistat. Va, que avui en aquesta revetlla de Sant Joan, a un altre punt de vista, volem mirar cap a on? Doncs cap al cel, i us volem proposar un sopar amb estrelles. De fet, aquesta és la proposta d'Esternàlia i l'Observatori Fabra. Una ballada que combina l'observació dels estels amb una suggerent proposta gastronòmica pensada en clau astronòmica. En parlarem a les 11, amb la gent d'Esternali i també amb un conegut del programa, en Joan Anton Català, que, per cert, demà serà el dia del seu sant, que, a part, el Joan Anton és un dels responsables d'aquestes xerrades divulgatives que conta aquesta ballada mirant el cel estrellat de Barcelona. Vaja, a les 12 seguirem de revell avui. Avui és nit de festa, Olga, de retrobades amb amics, de cava, de coca... De fet, aquesta coca que ja ha començat, aquesta coca de fruites...
Que bona, pinyos, de brioche, el Galdric.
Quin detall, eh?
Sí.
7 del matí,
boníssima.
I pam.
Calentona.
Que bo. Gràcies, Galdric. Doncs aquesta festa amb la qual inaugurem extraoficialment l'estiu, per tant, Olga, avui ens has fet un petit recull, no?, d'aquestes revelles.
Sí.
Per si els oients encara no tenen plans i volen agafar idees, diuen, jo no sé què fer, no? També el dia està així, de moment
ho sembla... Ho direm d'hora, perquè no agafin caravana.
Això també, eh? I sembla que el temps...
Aguantarà.
Aguantarà, aquesta nit.
No donen aigua, no.
Doncs tot això serà a partir de les 12, però també abans rebrem la visita de la Mireia del Pozo i el seu equip amb el Plusvalua Dones. I avui al Salut Natural per tothom també hem d'estar ben atents, perquè a 12:15 avui el doctor Juan Márquez ens ajudarà a combatre la por als sorolls forts, que existeix fortament aquesta por, i com podrien ser, per exemple, la por als petards. Ens donarà bons consells per aquesta nit. I a la una avui al nostre chaiselong particular hem convidat el pianista Manu Guix. Ens fa moltíssima il·lusió, per cert, que acaba de treure nou disc, Moments, i a banda de repassar la seva llarga trajectòria, també li preguntarem sobre el concert de dimecres vinent a la sala Lúdegas de Barcelona. Es tracta d'un concert solidari per ajudar al xamfrà Centre Raval. I així acabarem programa amb els dos guanyadors, també, perquè tenim aquests dos concursos en marxa. D'una banda, els Àngels de les Xarxes ens donaran el nom de la persona guanyadora de la visita a la sala de família, i la Marta, al Freqüència Madurada, també, amb l'ajuda del Galdric, que ens donareu el nom del guanyador o guanyadora de la cistella que provo que avui s'avança un dia. I així arribarem a 2:15. Per tant, t'animem a passar aquest matí de pre-revella aquí amb nosaltres, al matí a Ràdio Estel. Què, nois, esteu animats o no?
Molt.
Moltes ganes.
Ui, ui, ui.
Ets una mica inquiets, no? O què? No,
home, és que tenim ganes de festa.
Sí, esteu com... Sí, saps aquest moment que...
La prèvia.
No, exacte. Sí. Que notes que passarà alguna cosa i no saps què passarà.
Després potser no t'ho passes tan bé, però la prèvia ja la gaudeixes. Ja
val la pena, no?
Sí, tant.
Tu com estàs, Olga?
Jo bé, tinc una mica de
però,
son.
Sí, a veure, és que, Olga, explica'ns
clar,
això.
Clar, i ja vaig començar, jo vaig fer una pre-revella.
Déu-n'hi-do. Quina nota has aixecat?
Un quart de set.
No, però la pregunta és...
A quina
hora vas anar a dormir?
Passaven uns minutets de la una.
Ostres.
Però això com ho fas? O sigui, de debò, perquè això és una mica la tònica general.
Ara
o
però ho canviarem, eh? Ara dormiré ara tots aquest... els dies 8 hores.
Mira, aquest cap de setmana llarg aprofitaràs.
Tot,
i...
tot i dilluns, dimarts... Ah, bueno, potser algun dia no vinc, estaré dormint.
Ah, avís amb temps. Sí. Teletreballes, si vols, també ja truquem. Ah,
molt bé, molt bé.
Bé, en tot cas, pregunta de rigor. Notícia que t'hagi tret la son.
Oi, n'hi ha, sí? Ha moltes.
Però
avui,
més
sí.
Positiu o negatiu?
Molt negatiu.
Mare.
Sí.
Ui, quina sorpresa, eh?
No tenen
sorpresa.
Esperit, no tenen ostres, esperit de... L'actualitat no té esperit de rebella. No sap greu?
Ai, bé, ens ho expliques, farem? Però
sí, sí. Anem.
Per tant, dedueixo que hi ha una notícia que et podia haver tret la son.
Sí, mira, les imatges del terratrèmol de l'Afganistan, que les veiem per tot arreu, més de 1.000 morts, i es preveu que el nombre de víctimes segueixin creixent. Va ser un sisme de 6,1 graus que es van sentir fins a 500 quilòmetres de distància. Ho he hagut de mirar moltes vegades, clar, per 500 metres no diria res, 500 quilòmetres de distància. Va afectar sobretot una zona pobra i rural a l'oest del país. El govern dels talibans demana ajuda internacional i ha estat el terratrèmol més mortífer de la zona centre-asiàtica des de fa 20 anys.
Uau, i ja no parlem cada dia, però clar, la guerra... segueix a Ucraïna, hola.
Sí, avui i demà els 27 decidiran si concedeixen a Ucraïna l'estatus de candidat a la Unió Europea. Després del vistiplau de la Comissió, ara toca als països membres. Per tirar endavant l'adhesió, cal que s'aprovi per unanimitat i sembla que hi ha certes tensions i malestars, per exemple, pel veto de Bulgària d'iniciar negociacions amb Macedònia del Nord. També hi ha altres països de la Unió que, tot i haver dit que sí, que votarien a favor d'aquesta adhesió d'Ucraïna, doncs demanen que es desbloquegi la situació, per exemple, dels Balcans Occidentals, perquè ara és com dir bé, per Ucraïna tots correm, però aquí tenim uns quants països que no els estem fent gaire cas.
Déu-n'hi-do. Per tant, sobre la guerra, què ens vol recomanar? Una entrevista, no, concretament?
La que fan al periòdico, amb Mikhailo Fedorov, és ministre de Transformació Digital a Ucraïna, té 31 anys, és el membre més jove del govern d'Ucraïna, és el responsable de l'estratègia online de Kiev en el conflicte que hi ha a internet amb Rússia. Tenen un exèrcit d'internet, diuen, de 300.000 ciberprofessionals de tot el món que contraataquen Rússia en l'àmbit de la ciberseguretat en línia i contrarresten els atacs a sistemes informàtics, a llocs específics o sobrecàrregues malicioses de trànsit per interrompre el seu funcionament normal. Creu que la guerra cibernètica empitjorarà en nombre d'atacs, però no en pèrdues ni problemes, i considera que Ucraïna està preparada per lluitar una possible la guerra cibernètica en el futur, tot i que, això m'ha sorprès, diu que ja fa 2 anys i mig que han documentat centenars d'atacs mensuals provenents de Rússia, per tant no és una cosa que ha començat fa 4 mesos.
Ostres.
I ara aquí ens sorprèn molt per parlar d'aquesta guerra cibernètica, sí. Però ja ens familiaritzarem. Ja.
Dius que hi ha un parell de notícies, però Olga, que no t'han agradat gens
bueno,
ni mica.
Dues més, perquè aquestes primeres tampoc és que m'agradin, clar.
Estan negatives.
Mira, la primera està relacionada amb el suïcidi. Les trucades al 061 a Catalunya per intents de suïcidi s'han multiplicat per 4.
Cada mes?
Bé, des del 2019, eh? Són unes xifres que de tant en tant van sortint,
sí, però
avui són notícia per contrarrestar amb una bona. Espera, primer començo per la dolenta. El telèfon del sistema d'emergències mèdiques atén 4 vegades més intents de suïcidi que fa 4 anys. A Catalunya, cada any se suïciden unes 500 persones. Moltíssimes.
Moltes.
I gairebé 6.000 van trucar al 061 amb alguna idea de suïcidi. Però tenim una bona notícia. I és que s'ha habilitat una línia de telèfon per evitar suïcidis. El nou servei, que comptarà amb especialistes, funcionarà a través del 061 i no substituirà els telèfons que hi havia fins ara. Els complementarà. Per tant, hi haurà diferents vies i amb més professionals especialitzats
més
a l'altra banda per atendre qui necessita ajuda.
Va, i l'altra notícia que no t'ha agradat gens, quina seria?
Doncs és un estudi que es va publicar ahir a la revista Nature que diu que les dones científiques reben menys reconeixement per la mateixa feina. Aquí és amb les científiques que s'ha fet l'estudi, però suposo que si anéssim a altres àmbits passaria el mateix. Fins ara es creia que les diferències entre homes i dones s'explicaven per la contribució que feien uns i altres, perquè les dones, per exemple, assumien més responsabilitats familiars o s'encarregaven de tasques diferents als laboratoris. Però el que revela el darrer estudi, atenció Marta, que han analitzat dades de més de 128.000 persones...
Molt bé.
De 9.778 equips de recerca.
Fantàstic.
Que van publicar gairebé 39.500 articles científics.
No pot ser, home, tants.
Entre 2013 i 2017, Ha estat una col·laboració entre diferents universitats americanes.
Moltes, devien ser gairebé totes, no? Perquè un estudi...
Doncs, això és una mostra prou sòlida, sí. No?
Ens doncs convenç, ens convenç.
Conclou l'estudi publicat a Nature que les diferències són fruit de l'atribució. Per tant, les dones representen un 48% dels treballadors dels equips i només un 35% són coautores de les publicacions científiques. Les dones estan sistemàticament desfavorides. Tenen més dificultats que els homes per ser reconegudes com a coautores d'investigacions científiques, encara que hagin contribuït igual, perquè estem parlant d'haver fet el mateix. Més enllà de les evidències, el 43% de les dones creuen que han estat injustament excloses d'un article científic i tan sols el 38% dels homes tenen aquesta percepció sobre el que els passa a ells. Però tot i així, el 38%...
Quina ràbia deu fer això, eh?
Que són molts...
Oi, que hagis contribuït a un estudi i que no t'incloguin el nom...
És que és il·legal.
Aquí no toca, perquè el problema és d'ordre. Els que tenen més responsabilitat
van, més amunt, no?
Van al final i el més jove en principi.
Olga, però una cosa, aquestes informacions que ens estàs donant avui no acompanyen gaire amb l'esperit de Rebella.
Ja, ja ho sé, tens raó. Mira, però hi ha una vinyeta que m'ha fet somriure.
Mira,
és la d'Enriqui Blanco, al País. Té mèrit, perquè a mi el Ricky Blanco no em fa riure gaire.
Vaja, un altre que no podrem entrevistar.
He pensat que bé, bueno, que a mi no em faci riure no vol dir que no pugui ser enginyós, que pugui ser
però
àcid.
Però avui ho ha estat.
Però avui, a part de ser enginyós, com moltes vegades, sí. Però m'ha fet riure. I és que veiem, mira, dues persones, un noi i una noia, ell es nota que fa una miqueta de panxa, comença a estar calb, i, per tant, no tenen 20 anys, i ell li pregunta a ella: ¿eso que he dicho ha sido muy boomer? I ella li diu: ¿qué va? Ha estado debutant. És molt tonto.
No, però que això d'una generació, bé. El debutí. Jo me recordo una època que
sembla ser que és boomer.
Debutant.
Sí,
sí, tu deies debutí?
Debutí, sí.
No, home.
Però
debutant.
Jo també debutant.
No, el Simpson què és? Debutí o debutant? El Simpson diu que... Ui!
Ep!
Jo ja he començat la rebella.
Això ha estat un gall.
Debuti és del Simpson.
Ah, sí?
Clar, és que nosaltres som més millennial que no pas...
Clar, però jo sempre havia fet servir debutant.
Multiplica-te por cero, és veritat. Va, volem multiplicar per cero totes aquestes notícies negatives. Exacte. Volem saber què t'ha agradat saber.
Doncs que després d'un any d'obra, reobre el Museu Pau Casals del Vendrell, després de la rehabilitació integral de l'edifici, i amb nous recursos tecnològics. La Casa Museu del Compositor mostra totes les facetes de Casals, la de violoncel·lista, que és la que tothom coneix, però també la de compositor, director, intèrpret i mestre, i està al Vendrell, que sembla que tot passa a Barcelona. Doncs no, al Vendrell també hi ha un museu que val la pena anar a veure.
Està bé, això. Ahir va ser, per cert, ho hem dit, l'últim dia d'escola, que tenen per davant 74... L'has comptat, no?
Sí, sí, sí.
74 dies de
vacances. Dues vegades, els ha comptat.
Sí, perquè he pensat... Bueno, em puc haver equivocat dos cops, és cert, o haver-ho fet bé dos cops, 74. Normalment arribàvem a 80, eh? Però clar, és que aquest any l'escola comença el 5, en lloc de després de l'11 de setembre, a secundària el dia 7. Arrenca la temporada de malabars. Qui té fills ja ho deu saber. Hem vist un parell de notícies relacionades amb educació. Es preveu que aviat es facin exàmens orals d'idiomes a les proves de quart d'ESO, que he pensat, això no existia, i que també hagin de fer una prova addicional per obtenir el certificat de nivell de català i se'ls pugui acreditar de forma automàtica al C1 quan es graduen. Per cert, l'ESPAU, com tu has dit abans, de la setmana passada, només el 2,8% dels estudiants varen triar fer els exàmens en castellà.
Va, acabem amb petards, zona Vallejo?
Sí, perquè la contra del periòdico, en Xavier Carmeniu, ens parla de l'origen dels focs artificials, de la pólvora. Explica, per exemple, que al voltant del segle XII i XIII es varen adonar que la pólvora podia tenir aplicacions militars per la seva capacitat explosiva i propulsiva. O que a Europa, la primera constància escrita que es té dels focs artificials data de 1267, quan el filòsof franciscà Roger Bacon descrivia els petards, m'ha fet gràcia, com una joguina molt sorollosa que t'espanta si estàs desprevingut quan esclata.
La imatge del dia.
Maco. Per cert, avui l'objectiu de la nostra imatge, perquè m'agraden els petards, perquè la gent que no li agraden els petards, que avui en parlarem, aquell programa.
I tant.
L'objectiu de la nostra imatge, Xavi, clar, s'ha trobat... A veure, com ho diríem, això?
És que és una imatge curiosa, molt curiosa. Hi ha una cançó que crec que li va molt.
Sí?
Sí.
N'hi ha de mil maneres, totes fascinants, n'hi ha de més grolleses.
La imatge d'avui la trobem a La Vanguardia. ¿Vale? És la foto que acompanya una notícia sobre com les universitats detecten més ansietat i angoixa entre els seus estudiants. M'ha imbuït l'esperit d'Olga Vallejo, ara. És un tema molt important. ¿Vale? L'augment de petició d'assistència psicològica entre els estudiants universitaris de Catalunya creix. ¿Vale? Notícia molt impressionant. En els primers 4 mesos d'aquest any, apunteu, 148 estudiants i 10 professionals de la Universitat Politècnica de Catalunya ja han demanat assistència psicològica a la universitat. L'any passat en van ser 289 en tot l'any. Per tant, ja hem arribat a la meitat i només amb els 4 primers mesos. Però la imatge que han triat no té molt a veure, crec jo. La foto és la d'un matí qualsevol a l'estació de Sarrià, dels ferrocarrils de la Generalitat, postpandèmica, ja que tothom va amb mascareta. A l'esquerra, unes noies intenten entrar un tren ple de gom a gom, i a la dreta hi ha una parella jove fent-se un petonet d'aquests macos, no? M'ha recordat una altra foto molt mítica, aquella d'un mariner i una infermera a Times Square celebrant la victòria de les tropes americanes al final de la Segona Guerra Mundial.
Mítiquíssima.
La foto de La Vanguardia és molt maca. És una d'aquelles mostres d'amor espontànies, d'amor de cada matí.
Sabeu? Molt romàntic, sí, també, no? Per fer-se un petó.
Sí, allò d'un fins després, ens veiem després... Però és que quin sentit té amb la notícia? És que anar a la universitat és el mateix que anar a la Segona Guerra Mundial? És que agafar el tren pot ser el mateix que agafar una barca per desembarcar a les platges de Normandia? No. Si és així, entenc molt que s'augmentin les inversions en salut mental perquè són més que necessàries.
I agafes el tren i no saps mai quan arribaràs, tampoc, ni on.
Això estressa molt.
Sí. No, clar.
Marta, per cert, avui has anat fins a Itàlia a presentar-nos un nou esport que centrifugarà les nostres vides.
Sí, mira, ara que hem perdut la candidatura olímpica de cara al 2030, he pensat que caldria refrescar una mica el repertori d'esports que tenim a casa nostra, incloure-hi alguna disciplina simpàtica i que ens torni a posar de bon humor. I és precisament d'això que us vinc a parlar. I per això sóc a Itàlia, concretament a Milano, que és la capital noble i pija de la Llombardia. No sé si heu estat, però s'hi respira un flair molt glamurós. Però ahir, curiosament, una ciutat també de contrastos, perquè s'hi va celebrar el campionat, atenció, de llançament de rentadores. Ai. Parlem de rentadores domèstiques, com les de qualsevol de vosaltres podeu tenir a casa.
Rentadores de companyia?
Que, per cert, pesen... Sí, exacte. Fan molta companyia, és molt relaxant el soroll. De mitjana pesen uns 46 quilos, més que res per anar-vos posant una mica en situació.
Però, escolta, estaríem parlant, doncs, Marta Harque, si us plau, des de Milà, d'un esport amb regles ben simples.
Certo. Després d'assegurar-se que l'interior... A veure, és molt fàcil, eh? Primer, clar, assegurar-se que l'interior... No hi ha sabó, ni suavitzant, ni roba, ni cap gatet, perquè de vegades els gatets també els agrada posar-se dins la rentadora.
Sí, has de vigilar.
Estan molt acollidets, pobrets. Els esportistes d'aquesta única disciplina, que és gent, ja us podeu imaginar, eh? He de dir que en aquest cas van ser tot homes, eren homes molt forts, agafen amb les dues mans l'electrodomèstic, se'l posen a sobre del cap i el llancen endavant, eh?
Ai, com un pelotari.
Exacte.
Com aquells dels troncs, també.
La idea és que llencis la rentadora tan lluny com puguis. No us ho creureu, però casualment, mentre era aquí a Milán, s'ha batut un nou rècord Guinness.
Estàs d'aquesta... de sort, Marta.
Sí, sí, sí. Mira, aquesta setmana, no sé, tinc la sort de cara, el suec Johan Espenkrona ha aconseguit el millor registre de la història d'aquest bonic esport. Ha llançat la rentadora a 4.2 metres de distància.
Déu-n'hi-do, eh?
Fent història i entrant així al llibre Guinness del rècord, recuperem el moment quan es batia... Ara centrifuga.
És com la de casa, sí. Mm.
Recuperem el moment, si us sembla, que aquest suec amb poca feina doncs fa el rècord. Sentireu música èpica i al final l'impacte de la rentadora al terra.
Això és...
Sí, sí, així queda la rentadora.
4.2 metres.
Però va quedar cantant. Va quedar content el suec o no? Perquè les rentadores no van sortir ben parades, ho acabem d'escoltar.
No, no, el suec sí, va celebrar el seu títol, que també és, per mi em sembla una mica vergonyós, no? Campió, tinc el rècord del món de llançament de rentadores. Totes les rentadores han quedat impracticables. Ai. Un final tràgic per uns electrodomèstics que en principi han estat creats per rentar roba i fer-nos la vida una mica més feliç. Em sembla molt, molt injust, no? Que els desitgem aquest final.
Sí. Per cert, hi ha algunes que caminen soles, també és veritat, eh?
Que... Veure, sí, sí, sí. Han xocat net, com a mínim?
Bona.
Sí,
bona.
Sí, sí, molt fair play.
Per cert, aquesta nit les xarxes han donat, han acomiadat, no?, a una de les grans figures del periodisme, com també de la televisió.
Dues etiquetes han estat tendència aquesta nit i jo estic convençut de que tenen relació. Un ha estat el programa de televisió que ha escoltat de la sintonia, La Clave. Ahir es va morir J Balvin, no el cantant, sinó José Luis Balvin, comunicador i periodista que les persones més veteranes recordaran pel programa que dirigia, La Clave. Un programa de debat que va començar amb la transició l'any 1976 i es va atrevir a tocar temes tabú de l'època com la reforma del Codi Penal, la situació de les autonomies o la legalització del Partit Comunista. Però no eren els temes només, eren els tertulians que hi havia i com es tractaven aquests temes. El periodista Pachi Freitez piulava. Los mayores recordamos que hubo un tiempo en el que un programa llamado La Clave demostraba que un tertuliano era alguien útil, erudito y respetable. He trobat un moment del programa que parlava de l'OTAN, que ara torna a estar de moda. Si us plau, anem a escoltar un moment. Són 15 segons de programa, però escolteu.
Si quieren empezar por un tercer...
Aquest és el presentador.
De la cuestión. ¿Quién quiere entrar en materia? O hago yo pregunto.
Us imagineu ara un tertulià, una tertúlia, on ningú tertulià o tertuliana no vulgui parlar?
Impossible.
A mi em sembla molta casualitat que justament avui, aquesta nit, coincideixi la mort de Balvin amb el Sálvame Mediafest.
Ah, sí?
L'esdeveniment eurovisiu
que ha organitzat... No va poder suportar.
Jo és que estic convençut. Què era el Sálvame Mediafest? Era un esdeveniment eurovisiu que ha organitzat Sálvame amb els seus col·laboradors cantant. Que va, per cert, va arribar a ser tendència mundial durant 3 hores. I vam poder veure els tertulians de Sálvame, com Maria Patiño, la Rocío Carrasco o el mateix Jorge Javier Vázquez, canten amb músics tan actuals com David Civera, Amistades Peligroses o Raúl.
Ui, Raúl.
Raúl.
Ostres.
Molts d'aquests jo pensava que ja no estaven per la terra, però es veu que sí.
Déu-n'hi-do.
Jo no vull dir que tingui relació, però...
Ja, i no van caure, perquè normalment el Sálvame fan mal,
De fet, molta gent al Twitter ho deia, que ningú ha caigut, que és sorprenent.
Per cert, gràcies, Xavi. Marta, és que, si us plau, volem saber breument, per favor, el que ens portes avui com a curiós.
Sí, us portava la... Doncs això, d'on neix aquesta tradició pirotècnia? D'on venen aquest ús que tenim nosaltres a cada Sant Joan, doncs, de tirar petards? Precisament ve de la cultura àrab, que té una tradició pirotècnica molt forta, i com sabeu, la nostra cultura té molts vincles amb les àrabs, i d'aquí aquest afer nostre amb el foc i el soroll. Com bé diu el Carmeniu, els petards com la pólvora van ser inventats al segle IX a la Xina per usos bèl·lics, i aquí a Europa van arribar durant l'edat mitjana. Des d'aleshores, doncs, els petards, les fogueres i la festa han estat doncs, una de les icones d'aquesta nit de Sant Joan a casa nostra.
Interessant. Per cert, Marta, què anem? Freqüència madurada o no?
Sí.
Va, anem-hi, va, posa, José. Freqüència madurada d'avui relacionada, a veure, explica'ns, posa'n en context.
Amb un color. Avui, per 23 de juny, és el Dia Internacional d'un Color, que, per cert, porta la Mercè Raga, avui posat a la seva samarreta, però com que no la veieu, doncs no podeu saber de quin color es tracta. Un color que avui està d'enhorabona, i per això avui us preguntem quin color celebra avui el seu gran dia. Aquesta és la primera pista. Va, molt fàcil.
Ens agrada.
Ens encanta. Avui, Mercè, per cert, que és l'últim dia d'aquesta setmana, esclar, més curta.
Ui, sí, clar.
És el dia C, el dia de la cistella Caprabo, fem el gran sorteig. Per tant, si des de casa ja sabeu de quin color es tracta, aquesta música jo penso que...
Home,
no,
sí,
una
fàcil,
pista
no?
Facileta. 663-99-30-62 o correu electrònic al matí@radioestel.cat.
Vinga, doncs preneu nota i esperem les vostres respostes. Puja-li, Fade, José. Que bona és aquesta cançó. A veure, mireu. Per cert, recordem aquest joc de paraules que has fet molt... Que és el Tot és tendència, que feies el joc de J Balvin,
sí, home,
però
sí.
Era...
El Juan Carlos? No,
el José Luis Balvin.
José Luis Balvin.
Balvin, que era el comunicador i periodista de... Que, bueno, que recordem, no?, de La Clave. I l'altre és J Balvin,
sí,
que és el DJ. Bueno, si jo tampoc... Oh.
Deixem-ho amb músic.
Amb músic.
Deixem-ho amb músic.
Així ens mullem, per si un dia el volem convidar, oi? Quedem bé.
Va, que en 2 minuts els situem al punt de les 11. Baixarem una mica les revolucions, no?, que també ens ve de gust. Escoltem els Wilco, que van estar a Barcelona. Feien 5 anys que no estaven a la capital catalana. De fet, Welcome back. A causa de la pandèmia es van quedar pendents i ara tornen a estar aquí. De fet, els que van estar afortunats diuen que bé, el concert va tenir un punt nostàlgic, però també emocionant. What's coming next?